91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. La passada setmana ens van acompanyar als estudis de Ripollet Ràdio els membres de l'associació Ripollet Història i Imatge. Fa uns dies també parlàvem a l'info de la creació de l'associació ALMA per a la defensa dels drets de les víctimes de la violència de gènere. Així mateix ens fèiem ressò del naixement d'ARAC, l'associació ripolletenca d'animals de companyia. Tot i que sembla que vivim en una societat egoista i individualista, és important aquest tipus de gestos i que la gent continuï associant-se per la lluita i defensa dels drets de les persones, dels animals o de la recuperació de la memòria. Aquesta setmana a l'Info continuarem parlant del naixement de noves entitats a Ripollet. Es tracta d'una banda de l'associació impulsada pel fotògraf Joan Serrano, Acció Fotogràfica Ripollet. D'altra banda, a la part final de l'informatiu ens acompanyarà l'impulsor de l'entitat Reacciona per a la defensa dels drets dels homosexuals. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Es posa a prova la zona blava gratuïta.
En parlarem amb el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos.
Ripollet participa a les activitats dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics.
L'alcalde Juan Paralejo va participar a una trobada d'alcaldes i alcaldesses a l'Ajuntament de Barcelona.
L'exfutbolista del Barça, Julio Alberto, anima els més joves a dir no a les drogues.
Va ser en el marc del programa Enganxa't a l'Esport, que es va celebrar el passat dilluns 20 d'abril.
Es presenta una nova entitat de fotografia.
En parlarem amb un dels seus fundadors, en Joan Serrano.
Es fan públic els punts del llibre guanyadors del certamen Guanya un punt.
Es van entregar 9 premis escollits entre els més de 900 participants.
Nova trobada del projecte Comenius.
17 alumnes de l'IES Lluís Companys han compartit experiències de convivència i intercanvi amb estudiants xipriotes i italians.
Aquest diumenge s'entregaran els premis del concurs de dibuix de Can Mas.
Seran al marc de les festes del barri a partir de les 12 del migdia al parc de 1er de maig.
I com dèiem a l'entrevista, presentarem l'entitat Reacciona.
Serà amb el seu president Néstor Robledo.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Ajuntament de Ripollet realitzarà una prova pilot de l'aplicació de la zona blava a la zona comercial de Ripollet de manera gratuïta. Així ho va fer saber ahir dijous en roda de premsa l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, i el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, qui tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Fandos, molt bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta en què consistirà aquesta experiència pilot i quins carrers s'aplicaran.
Bueno, aquesta experiència pilot consistirà senzillament en que en tota la Rambla, des de la Rambla Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al final del carrer Mercè, totes les Rambles, muntarem la zona blava d'aparcament de rotació gratuït i això consistirà senzillament en que la gent podrà aparcar, els veïns podran aparcar en horari restringit durant una hora i en horari obert el temps que puguin, que desitgin aparcar.
Durant quant de temps es farà aquesta prova?
La idea de l'equip de govern és de fer-ho durant 6 mesos per veure quina evolució té i si evoluciona bé, com esperem, continuar amb aquesta zona de rotació.
Uh-huh. El gener es va aprovar la implantació definitiva de la zona blava. Per què han decidit fer ara aquesta prova inicial?
Bé, perquè senzillament durant en el decurs d'aquests 2 mesos que han passat des de l'aprovament inicial en el ple, hem estat fent reunions amb l'Associació de l'Unió de Botiguers, amb entitats d'associacions de veïns, amb d'altres entitats del poble, amb veïns, i hem vist doncs que en aquests moments potser no era el millor moment degut doncs a la crisi i degut doncs a que la gent està molt conscienciada de que doncs és un moment delicat, és un moment complicat, i per veure doncs que realment per part de l'Ajuntament, per part de l'equip de govern, no hi ha, per demostrar que no hi ha cap afany de recaptació en aquesta modalitat d'aparcament que volíem implantar, que senzillament és una modalitat d'aparcament que el que pretenem és que hi hagi rotació d'aparcament, que l'eix comercial permeti que la gent pugui anar a comprar qui ho desitgi amb el cotxe doncs per poder trobar aparcament i a partir d'aquí doncs veient doncs, que la gent estava una mica reàcia i, donada la situació econòmica, hem preferit en aquests moments doncs, fer aquesta prova, que repeteixo, és una, mantindrem la zona d'aparcament de rotació única i exclusivament a tot el llarg de les Rambles.
Uh-huh. I com es controla el compliment de l'ús d'aquesta zona?
Estem barallant dues possibilitats pel compliment de la zona de rotació, de l'horari. Una és mitjançant la policia local, bé directament o bé mitjançant, si és que és possible, doncs el pas de les persones de policia local que passen a una segona activitat, o bé, si no és possible a través d'aquesta forma, doncs fer-ho mitjançant doncs, la contractació d'una empresa privada que pugui fer el control d'aquesta zona.
Es sancionarà l'incompliment?
Sí, sí, igual que un aparcament, qualsevol persona doncs, que aparca malament en qualsevol altre carrer, lògicament aquelles persones que depassin de l'horari que estigui establert, que en una hora en aquest cas, doncs lògicament seran sancionats, sanció de multa per aparcament.
Mm-hmm. L'alcalde comentava ahir en roda de premsa que estava previst iniciar aquesta experiència abans de l'estiu. Suposo que faran abans una campanya informativa, no?
Sí, sí, sí. Per suposat que farem una campanya exhaustiva i d'informació en la qual doncs, participaran els botiguers i les associacions de veïns en el qual, i les entitats, ells repartiran, o mitjançant ells repartiran uns rellotges que cada veí podrà tenir doncs, per poder posar en el cotxe, per poder marcar l'horari d'aparcament.
Joan Fandó, regidor de Comerç, Indústria i Turisme, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. El patró municipal d'ocupació ha presentat al Servei d'Ocupació de Catalunya un total de 20 accions a realitzar durant l'any 2009 amb un cost que supera els 121.000 euros. Aquestes iniciatives pendents d'adjudicació van orientades a preparar treballadors de Ripollet en atur per a sectors amb demanda, com ara l'atenció als dependents i el lleure, entre d'altres.
Així, el PMO proposa 7 cursos relacionats amb l'ofimàtica i internet, 4 d'introducció a l'anglès, a més de 2 cursos de cuina i altres 2 d'animació del producte en el punt de venda. L'oferta es completa amb 5 cursos més dels àmbits del lleure, persones dependents i medi ambient. El programa segueix les directrius del Fons Social Europeu pel període 2007-2013, que prioritza el suport a accions formatives en sectors productius emergents.
Fins dilluns vinent estaran exposades a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà les llistes del cens electoral a motiu de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu el proper 7 de juny. L'objectiu és que els ciutadans puguin comprovar el seu dret a vot.
Allà es poden presentar reclamacions sobre les dades censals utilitzant els impresos que a tal efecte es facilitaran a la mateixa UAC. També es podrà obtenir informació sobre la inscripció al cens al telèfon 93 504 6001. En tots els casos haurà de justificar-se la personalitat amb el document nacional d'identitat i si la consulta és telefònica o per internet, especificant nom, domicili i data de naixement.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va assistir el passat 16 d'abril a la commemoració del 30è aniversari de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics, celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. La celebració va estar encapçalada pel president de la Generalitat, José Montilla, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Salvador Esteve, i el de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos.
Amb aquest acte es va voler retre homenatge als alcaldes del 1979 i també es van marcar objectius de futur, principalment la millora del sistema de finançament local. Igualment, el municipi de Ripollet és un dels protagonistes d'un reportatge especial elaborat pel diari La Vanguardia amb el nom Ajuntaments de Futur. Sota el lema Entre grans capitals, l'article parla de la gran evolució de Ripollet durant els darrers 30 anys, així com dels seus reptes de futur. Segons paraules del propi alcalde, el gran repte és tenir accés a la xarxa ferroviària el més aviat possible.
Per últim, també en el marc de la celebració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics, la web pertanyent a l'Associació Catalana de Municipis, diarialcalde.cat, publicarà a partir del proper 27 d'abril un reportatge fet a l'alcalde de Ripollet amb l'objectiu de mostrar la persona que hi ha darrere del càrrec públic.
Aquesta entrevista consta de diferents apartats on Parralejo valora el moment en què s'està exercint les seves responsabilitats polítiques i quines són les prioritats i reptes de futur del municipi, entre d'altres.
El passat dilluns 20 d'abril es van celebrar a Ripollet diferents activitats incloses en el programa Enganxa't a l'Esport, organitzat pel Consell Comarcal amb la col·laboració de l'agrupació Barça Veterans i el Padró Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet.
Al llarg del dia, uns 250 nens i nenes van assistir a dues xerrades al Teatre Auditori, una adreçada a alumnes de tercer i quart d'ESO i la segona als integrants de les escoles de base de les entitats esportives. Les activitats es van cloure a 7:45 del vespre amb una taula de bat al teatre amb la presència dels exjugadors del Barça, Julio Alberto Moreno i Joan Vilà, i de Carol Rodríguez, tècnica del Pla Local de Drogodependència de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va donar la benvinguda als assistents recordant la importància de que tots lluitem contra la droga.
En definitiva, aquest missatge va adreçat als més joves, perquè nosaltres, per desgràcia, els hàbits ja ens costa molt més de rectificar-los, no? Però en un nen o en una nena és important que els puguem adreçar missatges positius. En aquest cas, a través de l'esport. I l'esport és una de les millors eines que tenim per preveure, perquè estem parlant de prevencions, de preveure que els nostres joves puguin caure en aquest malefici que és la droga.
Julio Alberto Moreno explicava també quina és la seva tasca en aquest programa des de l'Associació Barça Veterans.
En que, bueno, si hacemos esta labor durante las mañanas en los institutos, por las tardes en los centros escolares y por la noche con los padres, educadores, etc., yo diría que por la mañana, ojalá que les llegue el mensaje a muchos de ellos y que muchos de ellos, si estaban coqueteando con los porros, la marihuana, el hachís, el alcohol, las pastillas, la coca, etc., lo dejen. Si hay alguno que tenía intención de entrar y esto le ha hecho reflexionar, pueda cambiar de opinión, que los padres a la noche, a estas horas, se den cuenta de que el día que tengan un problema sepan dónde pedir ayuda y cómo hay que pedirla.
L'objectiu d'aquesta activitat, que es realitza per segona vegada al Vallès Occidental, és conscienciar sobre la prevenció del consum de drogues i promoure la pràctica esportiva entre els més joves. Aquest programa compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de l'Esport.
L'agrupació Fotocine Cerdanyola a Ripollet ha convocat la 31a edició del concurs de fotografia Vila de Ripollet, que a partir d'aquest any s'anomenarà Bienal Internacional Digital, Ripollet Image. L'agrupació ha volgut amb aquest canvi que el certamen fos totalment internacional.
El president de l'agrupació, Jaume Badia, va explicar a la roda de premsa de presentació que després de fer arribar les bases als 5 continents del planeta, fins a aquest moment ja s'han presentat més de 2.000 fotografies. L'escoltem.
D'alguna manera, a tots els 5 continents s'han rebut bases del Ripollet Image, coneixen aquest concurs i, de moment, per ser la primera vegada, em penso que va força bé, naturalment on estem força contents. A data d'avui tenim més de 2.000 fotografies rebudes que corresponen en aquests moments a uns 42 països.
La data límit per presentar les obres a la web de l'agrupació a focer.cat és l'1 de maig i el veredicte es farà públic el 27 del mateix mes. Respecte als premis, s'atorgaran 2 trofeus i premi en metàl·lic de 3.000 euros, un per cada categoria de color i monocrom, a més d'altres medalles i mencions.
El passat dimecres 22 d'abril, 17 alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat de l'Institut Lluís Companys es van trobar amb altres estudiants xipriotes i italians al Centre Cultural en el marc de les activitats del projecte Comenius. Aquest és un programa subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea que pretén potenciar el treball conjunt entre els països de la Unió i alguns dels que aspiren a ser-ho.
Enguany l'intercanvi s'ha realitzat amb 2 instituts italians de les poblacions de Novara i Savona i un institut de Xipre. El tema que han treballat els estudiants durant aquest any ha estat la ciutadania i la identitat, tal com ens explica un dels professors responsables de l'IES Lluís Companys, Jacint Padró.
El tema que estem treballant durant aquests 2 anys que dura aquest projecte és ciutadania i identitat en l'intercanvi cultural, no? Per dir-ho d'una manera, com volem mantenir o no les nostres arrels en un món cada vegada més globalitzat, amb un moviment migratori, etcètera, etcètera, no? Llavors, les finalitats és, en principi, ja més mirant al darrere d'aquest treball, és que la joventut europea s'acostumi a treballar conjunta, a treballar per la pau, per un futur de pau, treballar per l'abolició de les fronteres, per la major comprensió de la ciutadania i, sobretot, per preparar el nostre jovent, en concret aquí a Ripollet, doncs, a poder treballar en un món cada vegada més internacionalitzat i un món culturalment cada vegada més plural, no?
Padró explicava als micròfons de Ripollet Ràdio que el Comenius està obert per a tots els alumnes de l'Institut de Quart d'ESO i primer de batxillerat en hores no lectives.
En principi és una activitat voluntària que els alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat s'hi poden apuntar voluntàriament. Llavors, clar, és un sobreesforç que han de fer, i tot i que hi ha molts voluntaris a participar-hi, no és la majoria, perquè clar, els exigeix doncs algunes hores més de classe, algunes hores més de treball, que evidentment queden compensades doncs amb alguna d'aquestes sortides.
Aquesta ha estat la segona trobada dels estudiants, ja que l'any passat van visitar la ciutat de Novara. Al novembre d'aquest any es tornaran a retrobar a Xipre per presentar els treballs que estan realitzant, i a l'abril de 2010 es farà la clausura a la ciutat de Savona, a Itàlia.
L'Assemblea Comarcal de Creu Roja va realitzar el passat cap de setmana un simulacre de sinistre a l'entorn de Collserola. L'objectiu d'aquesta activitat és entrenar i reciclar de forma periòdica els seus voluntaris i voluntàries de l'àmbit de socors, preparant-los per la temporada alta de serveis i actuacions de prevenció.
Actualment aquest àmbit el formen 108 voluntaris de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, 3 ambulàncies de suport vital bàsic i 6 vehicles adaptats. A més, compta amb el suport de tota la xarxa de Creu Roja a nivell provincial, amb un gran banc de recursos complementaris com són vehicles tot terreny, equips d'atenció psicosocial, equips de recerca amb gossos, així com hospitals de campanya, entre d'altres. El grup de socors i emergències de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja porta 88 anys treballant a la nostra demarcació, on han estat presentant els seus serveis com a voluntaris i voluntàries un important nombre de veïns i veïnes de Cerdanyola, Ripollet i Montcada.
I no deixem de parlar de la Creu Roja, perquè un any més aquesta organització ha engegat la campanya d'acolliment familiar amb l'objectiu de promoure l'acollida en família d'infants que, degut a circumstàncies adverses, no poden conviure temporalment dins del seu nucli familiar d'origen. Per promoure l'acolliment entre les famílies voluntàries, la campanya d'enguany consta de nova imatge i de nous materials.
Des de 1993 s'han acollit aquest programa més de 150 nens i nenes de la demarcació de Barcelona. Actualment 60 famílies voluntàries donen acolliment familiar al 18% al Vallès Occidental. Les famílies interessades a convertir-se en famílies d'acollida passen per un procés d'estudi i valoració que inclou entrevistes psicosocials i un curs de preparació a càrrec d'un equip professional format per psicòlegs, treballadors socials i educadors socials. Un cop s'acull l'infant, el Servei d'Acolliments Familiars de la Creu Roja manté contacte permanent amb les famílies per donar-los suport i per fer un seguiment durant tot el període d'acolliment.
Cada any són moltes les famílies sensibilitzades per les necessitats d'acollida d'aquests infants, i en aquest sentit cal destacar la gran tasca que duen a terme amb la finalitat que els infants se sentin estimats i protegits. A l'actualitat, la Creu Roja fa el seguiment de 60 famílies que acullen menors.
La Creu Roja va tancar el primer acord de col·laboració en aquest camp amb la Generalitat de Catalunya i treballa en col·laboració amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, que és qui té les competències en matèria d'acolliments a Catalunya i qui marca les directrius generals i supervisa l'activitat de les organitzacions col·laboradores. Les famílies interessades en el programa d'acolliments familiars poden trucar al telèfon 93 300 65 65 o adreçar-se al local de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet i Montcada, a l'avinguda de l'estació 2325.
Demà dissabte tindrà lloc a Castellà del Vallès una jornada de treball de les candidatures alternatives del Vallès. Aquesta vegada el tema a tractar serà el municipalisme amb motiu dels 30 anys d'ajuntaments democràtics sota el lema Construïm municipi des dels moviments socials, l'aposta municipalista del teixit popular 30 anys després de les primeres eleccions locals.
Al programa de xerrades hi participaran com a ponents regidors del Compromís per Ripollet. La jornada s'estructurarà durant tot el dia al voltant de 4 taules de debat. Construïm municipi des dels moviments socials, l'aposta municipalista, perquè fem el pas cap a la política local i medi ambient i territori i justícia social. Els debats tindran lloc a l'Espai Tolrà i la jornada es clourà amb un sopar popular i un concert.
Esteu escoltant Info.
El proper diumenge es presentarà oficialment l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. Serà a les 11 del matí al pati del Centre Cultural, amb la presència d'institucions i representants del Patró Municipal de Cultura. Es tracta d'una nova associació impulsada pel fotògraf local Joan Serrano, que ens acompanya a l'Info d'avui. Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns què és o què serà Acció Fotogràfica Ripollet.
Què és i què serà?
Això.
Pues, bueno, ja la paraula ja ho diu, és un grup de fotògrafs amateurs d'aquí de la vila de Ripollet, tots veïns d'aquí de Ripollet, que, bueno, amb el seu aneguit de la fotografia, pues, ha pogut crear aquesta nova entitat, que se li ha anomenat Acció Fotogràfica Ripollet, i que, bueno, en aquest cas puc dir que neix aquesta nova entitat fotogràfica amb dos, diguem, propostes, amb dos objectius, que un d'ells és gaudir de la fotografia amb tots els seus drets i amb tot amb el que genera gaudir de la fotografia a tots els seus associats. I l'altre objectiu, pues, per mi un dels més importants, és que Ripollet, com a vila, com els seus ciutadans, veïns, i institucions, entitats, puguin gaudir de la nostra fotografia que farem a partir d'aquest diumenge aquí a la Vila de Ripollet.
Has començat dient que era un grup de fotògrafs amateurs, però tu no hi entres aquí.
Bueno, sabeu tots perfectament que el meu ofici és fotògraf professional, però bueno, a banda de ser fotògraf professional, també el meu hobby com a malaltissa és també ser fotògraf artista. Són dos mons totalment a part, són dos mons diferents, i bueno, pues, en aquest cas m'he apuntat a ser president d'aquesta nova entitat amb unes ganes, i lògicament sóc un més com ells, no em poso més medalles ni menys, vull dir, sóc un com ells, això ja del primer dia ja ho vaig manifestar, ja ho vaig deixar ben clar. Lògicament que és de lògica que juguem amb una mica d'avantatge, més coneixements fotogràfics, que lògicament faré usar en pro a que aquests nous associs, si n'aprenguin força de la fotografia, els recolzaré, els ajudaré, com a fotògraf professional que sóc. Però, bueno, en aquest cas, sóc un igual que ells.
Uh-huh. I quina serà la vostra tasca? Quines activitats teniu pensat organitzar?
Bueno, en un principi, a veure, tot comencem, tot són moltes idees, són moltes propostes, a poc anirem fent, però, bueno, el més ràpid que així es podrem fer és volem fer exposicions de fotografia, i el més ràpid a poder fer de fotografia és retratar Ripollet, volem retratar Ripollet de nord a sud, d'est a oest, que no se'ns escapi res del nostre poble, que sigui tot bon ben retratat i que d'aquí pugui néixer una bona exposició, que pugui gaudir totes les entitats que ho desitgin, de totes les associacions de veïns. Bueno, hi ha un projecte que estem elaborant, i bueno, això és una mica el reportatge que volem fer aquí, a la nostra vila, i també, lògicament, volem sortir fora, volem pues, bueno, retratar moltes coses, fer moltes coses. Tenim ja una pàgina web, perquè ja amb aquesta pàgina web, diguem, tenim tots els seus associats, tenen la seva galeria pròpia, que ja poden penjar totes les seves obres, que puguin ser mirades, contrastades per tots. Què més? Volem fer concursos fotogràfics a nivell social, a nivell d'aquí del poble, vull dir, volem fer moltes coses.
Mm-hmm. Quants membres actualment formen Acció Fotogràfica a Ripollet?
Pues una trentena.
Déu-n'hi-do, no? Heu començat fort ja, no?
I encara no ho sap ningú, imagina't.
A Ripollet coexistireu amb l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet. Quina diferència hi ha entre ambdues entitats?
Diferència? Bueno...
O no hi ha interès de que hi hagi diferents?
A mi l'entitat a Foter em mereix molt de respecte, i diferència, doncs, hi ha una molt simbòlica, és que ells tenen 40 anys de solera, 40 anys de diferència. Nosaltres començarem aquest diumenge, ells ens tenen 40 anys de diferència, com acabo de dir, i aquí està dit tot, no?
Uh-huh. El proper diumenge presentareu, com tu deies, l'entitat. En què consistirà aquest acte?
Bueno, pues aquest acte tenim previst això de les 11 del matí, fer, diguem, la presentació oficial amb totes les autoritats presents que estan convidades. Després... volem presentar i donar el carnet de soci a tothom. També cap allà a les 11:30 la foto oficial del grup. A les 12 tenim previst d'inaugurar una exposició fotogràfica de fotografies col·lectives de tots els membres fundadors de l'entitat, d'aquests 30 que estem parlant. Això serà a les 12, al vestíbul del centre cultural. Després cap allà a les 12:30, sí, el tiempo no es respeta, el temps, perquè estan dient que si plourà, no plourà, que no sé què. Si el temps no ho permet, pues, tenim previst que vinguin els Diables de Ripollet a fer-nos una exposició, una demostració d'efectes del fum, fotogràficament dona molt de sí. També del grup de la Careta, unes nenes vindran desinteressadament tot això a fer-se unes reportatges d'unes disfresses. I després una exposició de bicicletes tipus chopper i antigues, bueno, una miqueta de material perquè el primer dia ja tothom amb càmera en mano pues ja es pugui desahogar fent fotos, no?
Mm-hmm. I aquelles persones que no puguin assistir diumenge, on us poden trobar?
Bueno, pues les reunions les fem al Centre Cultural tots els dimarts de cada mes, tots els dimarts de tota la setmana, de 7 a 11, tenim, diguem, una sala aquí al Centre Cultural que fem reunions, i allà pues, poden vindre i poden dir, pues, mira, volem fer soci, associar-se, vull dir, visitar la web, que allà penjarem la sol·licitud, telèfons de contacte, emails de contacte, via web, ara ja sabem que via web és el rei, no?, de la comunicació, i tant per internet, al centre cultural, i si no a les males, pues, bueno, com a últim recurs poden vindre'm a visitar personalment com a president, amb el meu telèfon mòbil o a la botiga, si volen, i bueno, pues, poden dir, volia associar-me.
Joan Serrano, president d'aquesta nova entitat, Acció Fotogràfica Ripollet, felicitats per aquesta nova creació i bon cap de setmana, fins diumenge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A tu.
Adéu.
Adéu. Ripollet es va tornar a bolcar el passat diumenge 19 d'abril amb la celebració del Sant Jordi a la Rambla, que enguany celebrava la seva 22a edició. La festa va estar organitzada per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, la CRAC, amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme i nombroses entitats locals.
Com ja ve sent tradicional, el Sant Jordi a la Rambla va ser el marc de la celebració de la 13a edició de la Mostra Gastronòmica, on van oferir les seves millors receptes algunes pastisseries, bars i restaurants de Ripollet, així com l'entitat El Setrill. A més, es van poder degustar diversos caves i vins catalans. Els més petits també van gaudir del Sant Jordi a la Rambla amb inflables, un espai de ludoteca i diversos tallers durant el matí. Tant la CRAC com l'Ajuntament han fet una valoració molt positiva de la festa. Sentim les paraules del regidor de Cultura, Ferran Tornel.
Estem molt contents, hem d'estar contents a nivell de ciutadania, a nivell de govern també, i a nivell de cultura, déu-n'hi-do. Per què? Perquè sempre ho diem, potser sembla tòpic, no sé si es diu molt o no, però en temps de crisi és important que hi hagi el moviment que hi ha hagut aquest any. Ja no de ventes, no sé quin tipus de ventes hi ha hagut, la gent comprava, però la gent passejant i sobretot la de parades que hi havia. Això és molt important, i en temps de crisi és això, s'ha de generar economia, s'ha de generar consum i s'ha de generar, si pot ser consum artístic o consum amb art o amb cultura, què més volem?
Des de la CRAC, Joan Jiménez puntuava amb un notable alt el Sant Jordi d'enguany.
L'entitat, considerem que realment doncs, va ser doncs, un èxit, i podem posar un notable alt, perquè a mi els excel·lents mai m'agrada posar, tot és millorable, i aleshores, bé, vull dir la sort, bueno, aquí també hem de donar gràcies doncs, a molta gent, no? A les entitats per participar, al poble de Ripollet per sortir al carrer, i bé, en general doncs, estem realment contents, els objectius s'han complert, i s'ha complert les expectatives, evidentment, i encara, doncs, a treballar per l'any vinent, poder treballar una altra vegada i poder fomentar Sant Jordi, pues, com a mínim, com aquest.
La festa ha comptat enguany amb la participació d'unes 50 entitats i una quarantena de parades de productes artesans, pràcticament igual que l'any passat, com explicava Joan Jiménez.
La fira d'entitats i la d'artesania, exactament igual que l'any passat, ni més ni menys. Ha sigut una participació positiva i alta. Evidentment, aquest any ens ha fet bon temps, que això també és molt important. I a la que és la gastronomia, que ho fa l'Ajuntament, o si ho fa la Regidoria de Comerç i Indústria, amb el Gremi d'Hostaleria, parlant amb ells, doncs, evidentment, també va ser un èxit. Suposo que entrarem de més de 4.300 tiquets de degustació i beguda, no sé. I va ser bastant, molt important, va ser molta gent al carrer. Va tenir molt èxit una cosa nova que hem portat aquest any, va ser la ludoteca infantil, i bé, estem contents.
La plaça de Pere IV va acollir al migdia una ballada de sardanes organitzada per Ripollet Sardanista. A la tarda, davant del Centre Cultural, un nombrós públic es va reunir per veure l'actuació de la colla de gitanes de Ripollet i una cantada d'havaneres.
Com ja és habitual des de l'any 2006, el Sant Jordi a la Rambla va comptar amb el racó de les lletres locals. Enguany, com a novetats, es van presentar la reedició del llibre Històries de Ripollet, edició commemorativa de Manuel Mogues i Salvador, el Ripollet de Carles Ferrer, de Jordi Rodríguez Ruiz i la participació de los municipios en la educación de José Luis Muñoz Moreno. Els autors locals van ser presents al racó per signar les seves obres.
Els organitzadors del racó de les lletres locals també van voler donar suport a la commemoració del 70è aniversari del final de la Guerra Civil, com ens explicava Àngels Leiva, d'Ema Publicacions.
Recollir també d'alguna manera doncs, els treballs que ja s'han realitzat sobre temes de Ripollet, sobre la Guerra Civil i la postguerra, i també estem ajudant al treball de l'associació Mai Més, que són els guanyadors del tercer premi d'investigació al fil de la memòria. Ells estan intentant recollir testimonis directes de persones que van viure directament la Guerra Civil i la postguerra, i d'alguna manera nosaltres doncs, estem fent difusió d'aquest treball perquè les persones que vulguin participar amb els seus testimonis, doncs sàpiguen a on trobar-los, com dirigir-se amb ells i una mica, doncs, bueno, poder facilitar una mica més tota aquesta feina.
El CEP Tiana va retransmetre ahir, dia de Sant Jordi, els seus Jocs Florals per primera vegada a través d'internet. El programa en directe també es va poder sentir per Ripollet Ràdio.
El programa, amb una durada de mitja hora, el van realitzar els nens i nenes d'educació infantil i primària del Tiana. Els alumnes van llegir els poemes guanyadors dels Jocs Florals i van explicar els seus dibuixos en directe des de la sala d'audiovisuals de l'escola. Així començava aquest espai radiofònic.
Bona tarda. Benvinguts a l'entrega dels Premis dels Jocs Florals 2009 del CEP Tiana de la Riba de Ripollet. Volem fer una salutació molt especial a totes aquelles persones, familiars i amics en general, que ens estan escoltant a través de les zones, sintonitzant-nos des de la web de l'escola o bé des de la ràdio Ripollet. A tots ells, una abraçada molt forta i esperem que gaudiu també d'aquesta emissió en directe. Moltes gràcies per escoltar-nos i per compartir aquesta jornada amb nosaltres.
L'emissió va ser inaugurada per la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, qui també va fer entrega de llibres als autors dels millors treballs.
El passat dimarts es va presentar a la sala d'actes del Centre Cultural de Ripollet el llibre Esta vida es un engaño, de la ripolletenca Adela Martos. Es tracta d'un recull de poesies on l'autora, segons les seves paraules, ha volcat tots els seus sentiments.
Així ho expressava durant la presentació la mateixa Martos.
Aquí están mis sentimientos, aquí está una parte de mi vida y también hablo de lo que es la vida en general. La vida es muy dura y este libro también es muy duro. Es muy duro porque expreso todo lo que he vivido. Entonces, eso me ha costado mucho. Estas lágrimas que hay aquí en esta portada son las lágrimas que yo he echado aquí en el libro, porque está hecho con sentimientos, con el corazón y hasta con el alma.
Durant la presentació, Martos va llegir una mostra del llibre que ha editat Ediciones del Viento. L'acte va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Ferran Tornel, que va destacar la importància que els ripolletencs siguin actius en l'àmbit artístic i va voler agrair a Adela Martos la seva feina.
Yo solo agradecer a Adela que aún siendo joven, planteándose con su espíritu, pero con su edad, haya escrito un libro de estas características. No es fácil, no todo el mundo está en la vida o cuando ya deja de estar escribe algo como eso. Yo creo que es un lujo, hay que valorarlo. Nosotros por eso estamos aquí, porque tanto para ella como para nosotros estamos aquí, y para las entidades, etcétera. Esta casa es la casa grande del arte, de la cultura, y en este caso de la escritura, que es arte y escultura.
Un total de 929 obres han participat en guanyar la 12a edició del concurs de punts del llibre i el 7è concurs de disseny de punts audiovisuals organitzat per la Biblioteca. Un punt per l'univers ha estat el tema escollit enguany amb motiu de l'any internacional de l'astronomia.
Des de l'inici del concurs, l'any 1998, la participació ha anat augmentant progressivament. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, feia una valoració molt positiva.
L'any 98 va començar amb 300 i l'any passat 700 i pico i aquest any gairebé 1.000. Per tant, l'èxit és, bueno, increïble. No esperes mai que pugin 200 nanos més de participació i agraïn si això vol dir, bueno, que té qualitat ja i que té una solera i està molt establert aquest concurs i els nanos hi participen i és el que volem, sobretot que participin. Que guanyen alguns? Bé, lògicament, però és bo que participin i que expressin, sobretot que expressin, és el que s'intenta des de la Biblioteca o des de Cultura, no?
A la categoria A de nens i nenes entre 6 i 10 anys, amb 634 concursants, la guanyadora va ser Núria Montenegro, qui va rebre 90 euros per a material de dibuix, llibres o audiovisuals. Jocelyn, Isabel Palma i Sara Ua van rebre els accèssits atorgats pel jurat.
A la categoria B, d'11 a 14 anys, amb 200 participants, va guanyar el punt de llibre dissenyat per Marc García, qui va rebre un val de 150 euros. Els accessis en aquesta categoria es van atorgar a Cristina González i Javier Rodríguez.
Per últim, a l'apartat de majors de 15 anys, on hi van participar 79 persones, el premi dotat amb 245 euros va ser per Iris Rodríguez i els accessis per Cristina Suárez i Laura González. Els punts guanyadors han estat impresos i seran repartits a la biblioteca.
Demà dissabte tindrà lloc a 6:45 de la tarda l'entrega de premis dels Jocs Florals 2009. L'acte se celebrarà al Teatre Auditori de Ripollet. Aquesta és la tercera edició d'aquest certamen organitzat per l'Associació de Veïns de Sant Andreu amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Maragall i el patrocini del Patronat Municipal de Cultura.
L'objectiu és impulsar la creació literària tant en català com en castellà. L'organització pretenia enguany augmentar la participació especialment dels nens i joves dirigint-se directament a les escoles i als instituts de Ripollet. En total s'han recollit 400 treballs. En aquesta edició s'han establert tres categories: infantil, de 8 a 12 anys, juvenil, de 12 a 16 anys i adults. Cada categoria optarà dos premis de poesia en català i altres dos en castellà, així com dos de narrativa catalana i dos de castellana.
Aquest diumenge el tradicional concurs de dibuix que organitza l'Associació de Veïns de Can Mas arriba al seu punt culminant, l'entrega de premis. L'acte començarà a les 12 del migdia al Parc Primer de Maig, enguany, amb alguna novetat.
Hi haurà premis pel primer, segon i tercer classificat a cadascuna de les categories i diploma per a tots els participants. Enguany, però, també hi haurà un sorteig especial d'una consola PSP Sony entre tots els assistents a l'acte. El concurs d'aquest any, que tenia temàtica i tècnica lliure, arriba a la seva 30a edició.
Aquesta nit arriba al Teatre Auditori de Ripollet In Memoriam, un recital líric a càrrec de la mezzosoprano ripolletenca Carol García, que en aquest cas estarà acompanyada al piano per Manel Ruiz.
Carol García va ser la protagonista el passat mes de desembre de l'òpera infantil La Cenerentola al Gran Teatre del Liceu, obra amb la que debutava al Teatre Barceloní. La mateixa Carol ens explicava les característiques del concert d'aquesta nit en l'entrevista que va concedir el passat mes de desembre a l'Info.
M'ho van proposar des de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell, i bueno, portaré el pianista amb el que treballo normalment i farem un recital. Sí, farem una primera part segurament d'àries antigues i una segona d'òpera i zarzuela.
L'espectacle, que començarà a les 10 de la nit, té un preu de 15 euros.
Avui divendres comença el tercer trimestre de la que ja és la novena temporada de les Nits de Música, organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. La sessió tindrà lloc a la seu del Centre Aragonès i estarà dedicada a la Jota i la Sardana.
L'activitat començarà a les 8 del vespre i, a part de ser presentada per Ángel Esteve i Rafael López, comptarà amb la presència de les associacions Ripollet Sardanista i el Centre Aragonès. El mes de maig es faran dues sessions més, la primera el dia 15, dedicada a la zarzuela La Revoltosa, i la segona el dia 29, dedicada a la guitarra, que comptarà amb la participació dels alumnes del taller de guitarra del Centre Cultural. La temporada s'acabarà el dia 19 de juny amb una sessió especial de comiat.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a les 6 de la tarda, cinema al Centre Cultural amb la pel·lícula Les 13 Roses. I a les 8 del vespre, sessió de les Nits de Música al Centre Aragonès amb la Jota i la Sardana. A les 10 del vespre, música al Teatre Auditori amb In Memoriam, interpretat per la soprano local Carol García. El preu de les entrades és de 15 euros. I dissabte hi haurà una sortida senderista des de Besalú fins a Oix a càrrec del Centre Excursionista de Ripollet. A més, el Patronat de Cultura també ha organitzat una trobada a l'art al Magma de Barcelona. A les 12 del migdia, la Biblioteca Municipal acull una nova trobada dels més petits fem dissabte, aquesta vegada amb contes dedicats a la lluna. A 6:45 del vespre, el Teatre Auditori acull el lliurament de premis dels Jocs Florals 2009 i a les 11 de la nit balla al pavelló Joan Creus. Finalment, diumenge, dia d'Aragó, al Centre Aragonès, amb diferents activitats durant tot el dia i festa de Can Mas amb el tradicional concurs de dibuix.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Passem a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb els titulars d'aquesta setmana. Futbol, el Ripollet i la Penya encara tenen opcions pel segon lloc.
El bon resultat del difícil camp de l'Olímpic Campatxó fa que es mantinguin les esperances per fer la promoció a la primera catalana. El que passa és que la cosa està molt renyida. No sols té que guanyar ell, sinó que també es produeixi alguna carambola. Aquesta setmana, en teoria, el Ripollet té un partit a casa amb l'equip dels que estan en zona de descens directe, com és l'equip del Sal Hilari, que pot donar també alguna sorpresa. Per altra banda, la Penya Esportiva Pajaril, que va empatar a casa amb un rival directe com és la Penya Blaugrana Sant Cugat, va perdre l'ocasió de situar-se al segon lloc i tindrà que guanyar el camp de l'Eixample de Barcelona si no vol més complicacions.
A bàsquet, els dos equips del Ripollet juguen contra el Sant Cugat.
El primer equip tindrà el partit més fàcil perquè jugarà a la pista de l'últim del grup, el Sant Cugat, i el Ripollet té que guanyar aquest encontre, ja que està situat en el lloc número 9 i està a 3 punts de la permanència de la primera categoria. Són 16 els equips, els dos últims baixen de lloc, i del lloc número 11 al 14 promocionen per quedar-se o baixar. A l'equip B té les coses més difícils. Ara ocupa el lloc número 15, que és el descens directe, i s'enfrontarà al Sant Cugat B, que és 9è. El Ripollet, a la seva pista, ja va perdre de 4 punts. Per això l'encontre serà molt fort i tindrà que no sols guanyar, sinó també que superar el bàsquet de Baraix.
I en vol, el Ripollet intentarà guanyar el seu segon partit.
Esperem que sigui així, ja que el passat dissabte, en un bon encontre, va guanyar el seu primer partit contra l'equip del Súria, on sempre va anar per davant en el marcador. Aquesta victòria ha sigut la jornada número 21 i el resultat va ser de 38 a 33. Aquesta setmana jugaran a la difícil pista del Rubí. El Ripollet té moltes ganes d'obtenir la segona victòria de la temporada i més tenint en compte que la primera volta del partit jugat a Ripollet va ser molt renyit i el Rubí va guanyar el Ripollet per només dos gols de diferència, 24 a 26. El Rubí, el Súria, Sant Fost i el Barberà, conjuntament amb el Ripollet, són els equips més fluxos del campionat.
I acabem, com sempre, coneixent quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs avui tindrem l'atletisme al Ripollet Unió Atlètica, el RUA, quatre atletes, Carlos Roguera, Marta Alcoceva, Clàudia Martínez i Anna Calderón.
Ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa, Ripollet Ràdio, amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat mes de març es va crear a Ripollet una nova entitat. Es tracta de Reacciona, Associació per a la Integració i Defensa dels Drets del Col·lectiu Homosexual. Aquesta entitat neix amb la finalitat de lluitar contra la discriminació cap a les persones homosexuals en tots els àmbits, ja sigui familiar, escolar o laboral. Però per parlar-nos millor del perquè de Reacciona i dels seus objectius, avui ens acompanyen el seu impulsor, el president Néstor Robledo, i el coordinador de la joventut, Juan Jesús Izquierdo. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablándonos de Reacciona, ¿por qué decidís crear esta entidad?
Reacciona nace con el fin de luchar contra la discriminación que hay en las instituciones, en la atención sanitaria y hoy por hoy en todos los ámbitos de la sociedad.
¿Qué tipo de discriminación?
Discriminación sobre todo de, no sé, cuando vas por la calle te miran mal, en los trabajos, en el colegio te tratan mal, a todos los niveles. No hay así especial, sino en todo. Eres gay y es como está mal visto, como que eres menos.
¿A quién se dirige esta entidad? ¿Solamente a los chicos o también a las chicas?
A los chicos, a las chicas, a los transexuales, a los bisexuales, a las personas en general que sean homosexuales.
¿Hablamos de Ripollet solamente o, no, o es más amplia?
Es a nivel nacional.
Vosotros, o sea, formáis parte de la asociación, pero hablábamos que se creó en marzo.
Correcto.
Hablamos de que se creó la entidad en sí o se creó la sección local.
La entidad en sí.
La habéis impulsado desde este mes de marzo.
Sí.
¿Cuántas personas la forman?
La forman ahora mismo 4 personas.
Porque conocéis más o menos el alcance que vuestra entidad puede tener aquí en nuestro municipio, en Ripollet, más o menos el número de personas que puede conformar este colectivo.
Pues ahora mismo no tenemos conocimiento de que haya otra asociación y las personas homosexuales que hay aquí en Ripollet.
¿Por qué decís que le cuesta a la sociedad actual asumir la homosexualidad?
Porque, por lo menos en mi caso, desde que tengo usted razón, siempre cuando he dicho que soy homosexual me han mirado mal, como eres raro, eres un enfermo. No sé, será por la mentalidad o por los prejuicios que tiene la gente ya arraigados.
Vosotros reconocéis igualmente que para que a uno lo acepten, tiene que aceptarse a sí mismo. ¿Eso también es difícil?
Puede ser. A veces, en muchos casos, es difícil aceptar tu condición, sobre todo cuando eres más joven o cuando ya tienes una edad bastante avanzada. Digamos, por ejemplo, que tienes unos 50 años, por ejemplo, le cuesta reconocer que es homosexual. Y a un adolescente, unos 13 años, 14, también, lo mismo.
Cada caso es un mundo, supongo, ¿no?
Sí,
sí.
Cada uno tiene su cosilla, por decirlo así.
¿Cómo se descubre que uno es homosexual? Quiero decir, lo habéis compartido, supongo, muchas veces, lo habéis comunicado, ¿no? Es decir, yo me di cuenta.
Sí, básicamente, a ver, aunque suene un tópico porque te fijas más en los chicos que en las chicas, pero es que así tú te das cuenta de que todos tus compañeros se fijan en las chicas y tú te estás fijando en tu compañero al lado, en tu amigo, y eso es que así, que tú te das cuenta de que tienes algo especial.
¿Qué es más difícil reconocerlo, ante la familia, en el ámbito laboral, en el de amistades? ¿Dónde resulta más difícil?
Normalmente suele ser en el ámbito familiar, aunque hay muchos casos, por ejemplo, que es donde más fácil le ha sido. O sea, eso ya depende de la persona y depende de su situación. Normalmente suele ser en el ámbito familiar y el laboral y demás. Con los amigos normalmente siempre dices, no, pues mira tal, no sé qué. Pero claro, como ya tienes amistad y demás, pues dices, no creo que me rechacen tal. Pero siempre ha habido casos que ha sido justo lo contrario.
Hay una frase que tenéis en vuestra web que dice: mamá, papá, soy homosexual. ¿Tan difícil es decir esa frase?
Sí, por lo menos en mi caso sí fue difícil, porque cuando yo lo dije vino un mundo encima y me maltrataron, sobre todo psicológicamente, culpándome de que mi condición había traído la desgracia a la familia. Y es duro, porque si te cuesta aceptarte a ti mismo, que tu familia te linche por el hecho de ser homosexual, eso te va minando la personalidad y la autoestima. Y es duro.
¿Cómo se supera eso?
Pues,
¿cómo se hace ver a la familia que eso es totalmente normal? ¿O a veces no se puede?
En mi caso no se pudo, me tuve que ir, básicamente. Me fui y rompí todo tipo de relación.
¿A veces es lo que te lleva, el reconocer tu condición de homosexual, a tener que romper con tus relaciones hasta ese momento? Sí. ¿Quizá ese es el miedo?
Sí, puede ser. Porque claro, hay muchas personas que dicen, claro, el homosexual, tal, pues, ah, no sé qué. Lo típico del rechazo de, no, es diferente a mí, ¿sabes? No sé. En verdad es que no sé por qué lleva al rechazo, la verdad, pero siempre está ahí.
Tú, Néstor, comentabas el rechazo que sentiste a nivel familiar. Juan Jesús, ¿tú has sentido ese rechazo también?
No, a mí ha sido justo lo contrario, ha sido donde mejor me han acogido, la verdad.
Por eso hablábamos que cada caso es un mundo.
Sí, por eso.
Hablándonos un poco de los problemas o tipos de rechazo al que se enfrenta el colectivo homosexual, porque yo he descubierto, leyendo vuestra web, el outing.
Sí, el outing es un término que muy poca gente conoce, pero consiste cuando alguien te echa el armario por la fuerza. Es decir, si alguien sabe que eres gay y tú no lo quieres decir, no puede venir una persona a decir, este hombre es gay o esta mujer es lesbiana, porque eso es delito, está penado. Y eso es el outing, que te saquen por la fuerza, que alguien vaya diciendo, no sé, por ahí que tú eres gay, si no quieres tú reconocer tu condición sexual.
Tenemos también el bullying o el mobbing. ¿Esto se da?
Sí.
¿Mucho?
Bastante.
Bastante.
¿En qué sentido? Explícanos un poco en qué consisten estos términos para que lo entendamos todos.
El bullying viene siendo, por ejemplo, cuando estás en instituto, colegio, universidad, lo que sea, ¿sabes? En tu lugar de estudios. Y es cuando tienes el acoso escolar. Se conoce también como acoso escolar normalmente. Y ya viene siendo cuando amenazas, insultos, violencia, o sea, vengo, te pego, tal, por gay, o por lesbiana, o porque, mira, ¿sabes? Viene siendo por eso, básicamente.
¿Qué ayuda ofrece vuestra asociación?
Bueno, pues tenemos 4 planes de actuación ahora mismo, que son el homofobia no, el igualdad, el violencia cero, y también sexualidad segura.
¿Son campañas informativas? ¿Cómo las lleváis a término?
Pues son más como ámbitos de trabajo. Son nuestros planes de actuación que queremos llevar a nivel el Vallés, aquí en Ripollet. Y en todos damos un asesoramiento jurídico y psicológico gratuito para toda la persona que lo necesite.
¿Y por qué reacciona?
Porque
¿Hay que reaccionar a qué?
Pues hay que reaccionar ante los casos de discriminación, de violencia hacia las personas, básicamente. Que ninguna persona es menor por ser homosexual, por ser mujer o por ser de otra raza. Todas las personas somos personas. Eso hay que inculcarlo.
De todas maneras, vosotros mismos reconocéis en vuestra web que se ha avanzado mucho en cuanto a los derechos de los homosexuales. ¿Qué queda por hacer?
Pues hace falta cambiar un poco lo que es el pensamiento cultural, porque ya esto es algo cultural. De siempre, no sé, en España siempre es así un país, entre comillas, machista. Hace falta cambiar ese pensamiento de que no hay que ser tan machista.
De todas maneras, hay manifestaciones sociales, fiestas del orgullo gay, etcétera, pero no tiene que ser una vez al año, ¿no?
Claro, o sea, el decir es normal lo que somos también personas y demás, no tiene que ser solamente recordarlo una vez al año. Hay que saberlo un día a día y tenerlo en cuenta un día a día. Porque si no, claro, ahí viene el problema. Que la gente se acuerda de que son personas una vez al año. Y hay personas que cuando ven eso, pues dicen que no son ni personas. Así que...
¿Y cómo y por qué ser socio de Reacciona?
A ver, lo de ser socio es porque si te sientes identificado y quieres que haya una asociación que te defienda, que no solo sea que te ayude a ser del mal, sino que te defienda y que te sientas identificado, que se hagan socios sentido para que tengan un respaldo a todos los niveles.
¿Dónde os pueden encontrar?
Ahora mismo no tenemos sede. Uh-huh. En la página web o en la página web hasta que las instituciones nos den un local.
Recuérdanos. ¿Qué? La dirección de
www.asociacionreacciona.tk.
Asociacionreacciona.tk.
Sí, y el email, por si quieren enviar algún email, asociacionreacciona@gmail.com.
Pues ya saben que aquí pueden encontrar ese contacto con la nueva asociación que se ha creado a nivel nacional, comentábamos al principio, la asociación Reacciona. A nosotros nos ha acompañado hoy Néstor Robledo, que es impulsor, podríamos decir, ¿no?
Y fundador.
Has fundado esta asociación y también el coordinador de la juventud, Juan Jesús Izquierdo. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Felicidades.
Vale, gracias.
Buenas tardes. I fins aquí l'info d'avui divendres 24 d'abril. Us hem ofert aquest programa a Toni Miralles, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us deixem amb el tema musical Parto, parto, m'atuve mio, de l'òpera La Clemenza di Tito, interpretat per Carol García, que aquest vespre actuarà al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.